4 minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la principal fira d'art contemporani de la Comunitat Valenciana, que superará a Castelló els 7.000 visitants.
La quarta edició de la Fira Internacional d'Art Contemporani Marte, que recolza la Diputació de Castelló, obre avui les seues portes al públic, com la principal cita d'aquest tipus a la Comunitat Valenciana, i amb excel·lents previsions que apunten al fet que superarà la xifra de 7.000 visitants en el seu desenvolupament fins a diumenge que ve, 19 de novembre. Tant és així que durant la seva primera jornada, especialment dirigida al públic professional, ja la sensació de l'obertura de la fira va ser molt positiva entre els expositors, galeristes i col·leccionistes, que es donaven cita en l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló. El president de la Diputació, Javier Molinera, assenyalava sobre aquest tema que en l'obertura de la fira posen de nou en valor una aposta del govern provincial per portar a la província un referent en l'art contemporani. La fira avui ja s'ha convertit en un dels certàmens nacionals de referència a nivell d'art contemporani i al més alt nivell, perquè així coincideixen les millors galeries, els millors artistes, llocs al servei de l'avantguarda de la creativitat.
En aquest sentit, Molinera afegia que considerava que aquesta inauguració és un dia de convidar d'una banda els ciutadans de Castelló al fet que visiten la fira, al fet que gaudisquen de l'oportunitat única de tenir a la ciutat art de primer nivell, però també de convidar als que avui tenen la responsabilitat en matèria cultural a la Generalitat perquè aposten per fires i certaments com aquest que té lloc a Castelló. Desgraciadament, continuava Moliner, veiem com en províncies com Alacant i València la Generalitat aposta fermament per temes artístics i a Castelló permanentment passen de buit. Repassem actualitat de municipis, ens quedem a Castelló. Normalització mostra la seva satisfacció per la quantitat de vídeos rebuts del concurs de promoció del València.
El jurat del primer concurs de vídeo per a promocionar el valencià que organitza l'Ajuntament de Castelló, format pels equips de normalització lingüística de Castelló, Vila-real i Benicàssim, s'han reunit per tal de visualitzar les propostes audiovisuals que han rebut i deliberar els guanyadors. El concurs, dotat en 3.500 euros, buscava que els alumnes de periodisme, comunicació audiovisual i publicitat i relacions públiques feren un vídeo viral per a xarxes que poguera convertir-se en un spot que utilitzaren durant tot l'any per a sentir-se orgullosos i potenciar la llengua, segons manifestava el regidor de Normalització Lingüística de Castelló de la Plana, Ignasi García. Fins a un total de 26 vídeos s'han presentat, dels quals 16 pertanyen a estudiants del grau en Comunicació Audiovisual, 8 al de Publicitat i Relacions Públiques i 4 al de Periodisme. Els alumnes de la Universitat Jaume I són els que més treballs han enviat, amb un total de 13 vídeos, seguida de les universitats CEU Cardenal Herrera, la Politècnica de València i la Universitat de València amb 4 i un vídeo de la Universitat d'Alacant.
García ha explicat que hi havia treballs de tota mena i que uns eren autèntics anuncis publicitaris, altres més intimistes, altres de més gamberros i fins i tot alguns més durs que copsaven a l'espectador. Així mateix, el regidor de Normalització a Castelló ha expressat que s'ha tingut d'escollir un i l'elecció ha estat difícil perquè assegura hi havia treballs de gran qualitat. Els guanyadors del premi del primer concurs per promocionar el valencià com a llengua normal d'ús es donaran a conèixer el proper dia 21 de novembre quan l'Ajuntament de Castelló, junta a la plataforma Castelló per la Llengua, presenta i explica els actes de commemoració de les normes del 32. I ens quedem ara a la veïna Les Alqueries, que rehabilitarà l'edifici municipal Sant Ramon per a usos socioculturals.
L'Ajuntament de les Alqueries rehabilitarà l'edifici municipal Sant Ramon, situat en el carrer Betxí. Actualment es troba sense cap ús degut a les males condicions en les que es troba. Una vegada finalitzades les obres, s'utilitzarà per a activitats socioculturals. El termini d'execució s'ha establit en 5 mesos i comptarà amb un pressupost de 150.000 euros. El regidor d'Urbanisme de les Alqueries, Pedro Aldama, explica que la situació en la qual està aquest edifici el fa inservible a hores d'ara. Amb aquesta rehabilitació complirà amb la normativa actual i la població tindrà de nou a la seva disposició aquest edifici públic. Es tracta d'un edifici amb una superfície útil de 156 metres quadrats, Els motius de la rehabilitació són que l'edifici presenta problemes de filtracions d'aigua provenents de la coberta i problemes d'humitats per capilaritat en murs de planta baixa i té la coberta en mal estat. A més, manca de les necessàries condicions d'aïllament tèrmic i la instal·lació elèctrica precisa ser renovada íntegrament per adequar-la a la normativa vigent.
Així doncs, es millorarà l'accessibilitat amb la instal·lació de serveis adaptats per persones amb discapacitat que situaran a la planta baixa i no en la primera planta com estaven fins ara. En la planta baixa hi haurà dues sales, serveis adaptats, una habitació de neteja i un magatzem. En la primera planta hi haurà tres despatxos, explica Aldama, que es dotarà a l'edifici d'una instal·lació de climatització que permetrà el funcionament autònom de les diferents dependències amb la finalitat d'aconseguir una major funcionalitat, comoditat i estalvi energètic. També, en diu el regidor, es milloraran les condicions d'aïllament tèrmic i acústic de l'edifici. I parlem ara de Creu Roja, que celebra el Dia del Voluntariat a Onda.
Creu Roja celebra demà dissabte a Onda la seva trobada anual de voluntariat en un esdeveniment que suposa el punt de trobada per a les persones voluntàries de les 19 assemblees de la institució en la província de Castelló, que enguany es reunirà a més de 200 persones. La institució ha programat a partir de les 10, en la plaça Raval Sant Josep, una sèrie d'activitats destinades a la població, tals com informació sobre els drets de la infància, conscienciació sobre medi ambient, consells de salut sobre la prevenció contra la grip o sobre el programa de persones majors. A més, la ciutadania que acudisca a aquest cèntric espai podrà millorar activament la seva formació i coneixements, aprenent primers auxilis bàsics o jugant al joc de les migracions. Per a tot això, comptarà amb la col·laboració de voluntariat pertanyent als programes de Creu Roja Joventut, Medi Ambient, Socors i Emergències, Intervenció Social, Cooperació Internacional o Salut.
A migdia donarà començament l'acte institucional en el qual es reconeixerà la tasca del voluntariat més veterà i d'aquell que ha destacat per la seva labor durant l'últim any. En ell participarà la presidenta de Creu Roja, la província, Omaira Serrano, i la tinent d'alcalde de Política Social d'Onda, Mari Carmen Aguilella, a més dels props de 200 voluntaris de la institució. I ens quedem ja amb l'actualitat local. Avui ha comparegut en roda de premsa el portaveu líder de Ciutadans a la localitat, Domingo Vicent, en aquest cas per a parlar de l'Hostal del Rei. Ha tornat a criticar aquesta possible adquisició o per part del consistori. En aquest cas també ha comentat que hi ha diferents aspectes que consideren no s'han complit o no complissin un 100% de veritat en quant a la informació que s'ha donat per part de l'equip de govern. En aquest cas, per exemple, a parlar respecte a la protecció de l'edifici, ha indicat que només algun element de la façana i també la plaça porticada estan en aquest cas catalogades com a protegides, no així l'interior de l'edifici, així com també considera que no es pot aspirar a que se cedisca un local que no és de cap administració. Ha indicat que tot i que es justifique que Bankia és un banc públic, no és així en realitat, ja que està fonamentalment participat per l'Estat, però en aquest cas no és l'Estat el que pot prendre les decisions. També ha criticat Vicent en aquest cas la despesa que s'ha realitzat per a dur a terme aquesta campanya informativa sota el lema Salvem l'Hostal del Rei.
Pues en San Castellanés, en una campanya. Una campanya en uns paperets que, per les informacions que tenim, pues no són precisament un paper, un tipus de producte barat, i una campanya que s'està aprofitant per a ficar-li pressió a un veí que ha comprat l'edifici o pel que podria ser inclús només una part de l'edifici. O sigui, potser possiblement hi ha gent, altres propietaris també afectats, però la campanya sembla que només vagi dirigida a l'últim comprador. I damunt, doncs, aquesta campanya, el que sabem és que s'estan repartint paperets per ahir i no sabem ni què s'està repartint. Esperem que no estiguin repartint els becaris, perquè, sincerament, els becaris estan per a dependre. Si l'estan repartint ells, doncs, els becaris no estan per a fer repartir paperets i fer fotocòpies, almenys.
I més assumptes, també ha comparegut avui en roda de premsa el regidor popular Jaume Llorenç, en aquest cas per a referir-se a l'Escola Oficial d'Idiomes a la localitat. Ha considerat que la Generalitat té al calaix el projecte que va redactar l'anterior govern autonòmic i que, si no es fa, és perquè no es considera un projecte prioritari. Considera que només caldria ficar diners per a tirar endavant aquest projecte i també ha lamentat la inacció de l'equip de govern que, segons assegura, ha permès que inclús Borriana entrarà a competir per ser la seu comarcal de l'escola oficial a la província, tenint en compte que només Castelló té una seu oficial. En aquest cas, també ha lamentat que augmente l'oferta, però que continuï al Tàrrega, ja que assegura no consideren que siga l'espai més idoni per a dur a terme aquestes classes d'idiomes, tenint en compte les condicions especials per a el seu aprenentatge. I si doncs ha lamentat que després de molts anys de promeses encara continuï aquest tema sense tenir una resposta respecte a la ubicació a Vila-real d'una seu comarcal de l'escola oficial.
Bé, avui seguim sent una seu, un aulari, de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló. Encara que vostès diran, no me van dir lo contrari, pues no. La realitat és que el 5 d'octubre seria que el Consell va crear la sede de l'Escola Oficial d'Idiomes en el curs 2017-2018. La realitat és que el curs 2017-2018 és este. Ja portem uns mesos del curs 2017-2018. I la realitat és que no... Seguim en la mateixa situació que hem estat en els últims anys. No tenim escola oficial d'idiomes pròpia i això què significa? Pues que no tenim programació pròpia, no tenim autonomia i allí simplement acabem depenent de lo que se fa en Castelló.
En un altre sentit, l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, i el regidor d'Educació, Eduardo Pérez, han visitat el Col·legi Escultor Hortells per a presentar el nou ascensor que s'ha instal·lat.
Feia falta perquè és l'únic col·legi de Vila-real que encara li faltava aquesta infraestructura. Bueno, necessària, com us diu ara la directora, pues perquè sempre hi ha xiquets en esguinces, sempre hi ha xiquets que se trenquen una cama, o sempre poden haver xiquets, evidentment, en mobilitat reduïda, i aleshores pues, era una reivindicació històrica que tenia que fer-se este ascensor. I bueno, pues, gràcies també a l'ajuda de la direcció territorial, de la Conselleria d'Educació, pues, hem pogut inaugurar avui esta infraestructura que amb l'obra civil ascendís a una despesa d'uns 21.000 euros. Dir que en el manteniment dels col·legis pues estem intentant fer un esforç gran. A l'any fem més de 700 actuacions en el total dels col·legis. Este any anem ja quasi per les 700. Però nosaltres creiem que és molt important perquè és la nostra obligació com a Ajuntament el manteniment del dia a dia dels col·legis. És bonic inaugurar col·legis nous, però després n'hi ha que mantindre'ls.
El primer edil també ha recalcat que el dia 30 es reuniran amb la Generalitat per a reclamar-li totes les obres educatives que encara hi ha pendents a la ciutat de Vila-real.
Nosaltres anem a exigir l'aulari d'infantil del carrer Sartou, que com ja saben el projecte està acabat, l'hem fet en l'Ajuntament de Vila-real, està tot preparat i a més consta en el programa de conselleria com una de les primeres inversions que van a fer-se per a l'any que ve. Per tant, si tot va bé, començaran les obres l'any que ve i per a mi, evidentment, és una notícia molt interessant. Després tenim el Pasqual Nàcher, el gimnàs, la instal·lació del gas ciutat i la restauració de la façana. Són les tres actuacions que demanarem en el Pasqual Nàcher. En l'escultor Ortells, el gimnàs, la renovació dels lavabos i canviar la xarxa de l'àvia, que com ens consta pues, tenim dificultats. Concepció Arenal, el gimnàs, canviar instal·lació elèctrica i la de l'àvia. En el José Soriano és el centre al que feia al·lusió malauradament el regidor, perquè un centre nou que vaig inaugurar jo com a alcalde i el president de la Generalitat, Alberto Fabra, en 2011, i que, sin embargo, en estos moments tenim tremendos problemes de goteres en el sostre i de moltes problemàtiques que intentarem solucionar. I, per tant, així anem a demanar la renovació del sostre, pràcticament integral, perquè n'hi ha tremendos problemes. No? En el Jimeno Barón, l'apertura d'una porta nova. Saben que fa temps que estan reclamant, per motius de seguretat en el tràfic, de que puguem obrir una porta també per a garantir que els pares puguen esperar els xiquets en la qualitat que jo estic veient així que s'espera, o en la qualitat que els poden esperar en este plan que van fer durant estos anys de xicotetes obretes també, però de fer orelletes, llevar puestos d'aparcament davant d'escoles i generar espais per a que els pares en tranquil·litat i els mares pogueren esperar i els avis, que són molt importants, als seus xiquets. I en l'Angelina Abad, l'apertura d'una porta al jardí de la Mayorazga i les rampes d'accés al pati, algo que també fa temps que està reivindicat i que anem a intentar treballar perquè siga així. No ens oblidem, per descomptat, perquè està en les prioritats de la conselleria i anem a lluitar per ell, el quart institut, i per descomptar l'escola oficial d'idiomes.
I fins a ser el repàs per a aquesta actualitat provincial i local, a punt d'arribar a la 1:20, fem una pausa mínima. De seguida obrim aquest espai en el que cada divendres la sexòloga Lara Antiquino ens apropa un tema.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz, Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz, distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol, Estornino, no te dejará ni una, con 3 años de garantía.
I nosaltres avui anem a parlar amb la psicòloga i sexòloga Lara Antiquino, com cada setmana, perquè ens porta un tema que de segur que els interessa a tots els que estan ahí a l'altre costat de la ràdio, perquè segur que els ha passat alguna vegada. Lara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs avui parlem de fantasies. Jo crec que mentís la persona que diga que no n'ha tingut mai.
Pues sí. La veritat és que sí.
Bueno, anem a començar pel principi. Què és una fantasia?
Vale, pues mira, en relació a lo que estàs dient, encara que durant molt de temps han estat mal vistes les fantasies i poques persones s'atrevien a confessar que les tenien, la veritat és que avui en dia se sap que és una font d'inspiració per a les relacions sexuals. Entonces, una fantasia sexual, la definició tal qual, diríem que és la representació imaginària d'una imatge o pensament que ens porta a autoerotitzar-nos i a sentir pues, o a provocar-nos unes sensacions físiques i psicològiques molt relacionades amb el plaer sexual. De totes maneres, les fantasies no sempre són sexualment explícites, per la qual cosa moltes vegades tenen més relació en la sensualitat que en la sexualitat. I això fa també que ens ajuden a despertar certs aspectes claus com és l'autoconeixement personal, el desenvolupament sexual o la creativitat eròtica, que és molt important per evitar, per exemple, la rutina.
Que és imprescindible, no? Exacte. Perquè si quan causen la rutina, moltes vegades això porta a altres coses, no? I no és molt bo.
Exacte, la rutina, pues, te desperta apatia sexual, te desperta desinterès i això fa que pues, se puguen anar perdent les relacions sexuals o que no isquem de l'ABC i això pues, també fa que no tingues la mateixa motivació a l'hora d'emprendre un tipus de relació d'aquest tipus.
Però tots podem tindre aquestes fantasies?
Pues mira, totes les persones tenim fantasies i a més tinc que dir que a totes les edats. Vale que no és el mateix tindre una fantasia en 10 que una fantasia en 20 ni una fantasia en 50, però tots tenim la capacitat de fantasejar.
Pues, xiquets, evidentment no en aspecte sexual, però fantasegen moltíssim.
Exacte, i a vegades pues, també se munten les seues relacions de parelleta o els besitos que li donen a l'amiguet o a l'amigueta, i això pues, també desperta certa curiositat. El que passa que no és la mateixa la curiositat sexual que li donem els adults que la que li donen els xiquets, però la capacitat de fantasejar està sempre. Què passa? Que a vegades ho generem de manera conscient i altres de manera inconscient. És a dir, que a vegades nosaltres mateixa provoquem el tindre aquesta fantasia i la desenvolupem al nostre gust, sí. I a vegades, a partir d'una imatge, un pensament automàtic que ens pot aparèixer, pues, ja ha d'anar recrear-la i fantasejar-la mentalment. La possibilitat d'imaginar, com te diré, és algo que existeix sempre. No obstant això, no totes les persones ho experimenten per igual. Hi ha algunes que
escuen el seu grau, no?
Exacte, hi ha persones que de per si són més imaginatives i tendeixen més a divagar i hi ha altres als que els costa més projectar mentalment aquest tipus de recreacions. Ja no soles per el tema sexual en si, sinó per la capacitat de fantasejar o d'imaginar que té aquesta persona. Sí que tinc que matisar que en el cas de la sexualitat hi ha persones que tenen més dificultat a fantasejar dins de lo que és aquesta temàtica perquè hi ha persones que tenen por, diguem, de les seues pròpies fantasies.
Sí.
Perquè dins de les fantasies, on està el límit? O hi ha límit, n'hi ha que són perilloses o no són perilloses, és a dir, aquest tipus de preguntes ha rondat durant molt de temps en la consciència col·lectiva i com hi ha fantasies que se poden considerar no normatives, hi ha persones que els assusta tindre aquest tipus de pensaments. Però hi ha que tindre en compte que no hi ha límits en les fantasies. A veure, ni són perilloses tampoc. Una cosa és la imaginació i l'altra cosa és la realitat. I diste molt de lo que tu penses a lo que tu després recrees en la vida real.
Que tu imagina't que t'agrada, jo que sé, un actor, no? I que fantasetges en ell. Què passa? I ja no li estàs traicionant, no, a la teva parella?
Pues hi ha persones que sí que es castiguen i censuren la seva imaginació, diguem, perquè hi ha fantasies que les consideren vergonyoses, les consideren socialment inacceptables o les consideren inclús una infidelitat, perquè, clar, és que el concepte d'infidelitat és molt ampli o molt curt, depèn del que tu consideres, clar. Hi ha gent, per exemple, que sols considera infidelitat a la part física, és a dir, al besar-te o tindre relacions sexuals amb una altra persona, mentre que hi ha gent que ja considera infidelitat al fantasejar en una altra persona. I això hi ha que delimitar-lo molt. I realment el fantasejar en una persona no simbolitza en ningú moment ninguna infidelitat. Lo que passa que tenim la mala costum de que perquè ja estem pensant en una persona diferent a la parella, això ja se considere, vamos, lo peor. Sí, I tampoc és aixina, ja que tindré en compte que lo que passa en la ment és lo que estem dient, no passa en la realitat. Per lo tant, que tu tingues un tipus de fantasies i que projectes aquest tipus de realitats que a tu t'agradaria viure no significa que realment vagis a portar-les a terme. I ahí és el quid de la qüestió, diguem, el que tu tens en el teu cap i el que tu després vols experimentar.
Però en teoria, si fantasetges és perquè vols portar-les a terme, no?
No sempre, perquè hi ha fantasies, per exemple, que tu preferixes guardar-les en el que és la tua imaginació com a algo personal teu dins de la tua parceleta d'intimitat i preferixes que se quede ahí. Bé, perquè no t'atreviries a portar-lo a la realitat o bé perquè realment és una font d'inspiració per a tu que no va més allà que el que sigui en el teu pensament.
Molt interessant això, i a veure si fa pensar també una miqueta a la gent per a que no s'assuste, no? Perquè realment això no és algo que premedites, no és algo que busques, és algo que te trobes en la ment.
Exacte, hi ha situacions o escenaris que sense entendre tu molt bé per què, pues ja te desperten aquesta part eròtica i hi ha vegades que tu mateixa ho recrees, perquè la capacitat que tenen les fantasies és això, és d'interpretar rols diferents al que estem acostumbrats, escenaris a lo millor al que en la vida real no ens atreviríem, te donen la llibertat absoluta de fer en la teua ment el que te doni la real gana. I això no significa que realment després vagi a ser un problema perquè no tens per què traslladar-lo a la realitat. I si alguna d'elles realment vols recrear-la, pues bienvenida sea.
Una fantasia molt típica i molt clàssica, no? Tindre un trio. Que molts homes sempre, bueno, i en moltes pel·lícules i en moltes sèries sempre se comenta, no, aquest tema.
Sí, en general, sí que tendis el trio és una fantasia més de homes que de dones. Però és curiós també que hi ha enquestes que diuen que una cosa és la fantasia del trio i l'altra si realment se veurien capaços de portar-la a terme. I entonces ja les estadístiques canvien, perquè una cosa és el que jo me recreo en la meva ment, que a lo millor soc lo más de lo más ahí, sí. Però després en la realitat resulta que no me veig de la mateixa manera. Claro. Per això preferís reservar-lo per a mi i no portar-lo a terme. Bé, perquè o no me veig a l'altura, bé, perquè a lo millor no m'agradaria, bé, perquè soles és una font d'inspiració, o bé, perquè simplement me motive per a certs aspectes, però d'ahí no vull transcendir.
Per tant, tot val en les fantasies?
Tot val en les fantasies. Tot, absolutament. Inclús aquelles fantasies més estrambòtiques, per dir-ho d'alguna manera, que se consideraria una parafília, per exemple, si ho portares a la realitat, com al fin i al cap està en la teua ment, d'ahí no és.
Claro.
Per això molta gent antes considera...
I si no ho contes a ningú, tampoc s'entera ningú.
Exactament. És que si no és d'ahí, tu no estàs fent-li mal a ningú. Claro. A ningú. Igual que en altres aspectes de la vida quotidiana, t'imagines coses i no les portes a terme... pues en això és exactament el mateix, que tu tinguis aquest tipus de motivació interna o a tu t'exciten certs aspectes que potser la societat no considere acceptables, no vol dir que tu després tinguis que transportar-los a la realitat, sinó que són una part teua que a tu te produeix excitació, però que tu no tens intenció de portar-la a la realitat. Per tant, està tot permitit perquè en la imaginació tot se li val.
Hi ha algunes fantasies més clàssiques, no? Com la que parlàvem, més típiques.
Sí, estan, pues, a veure, és que de fantasies n'hi ha moltes, realment. Està pues, la típica del trio que tu dies, el director i la col·legiala, està, per exemple, el médico i la enfermera, és que aquestes coses tendeixen a ser quasi sempre les mateixes. Sí. I hi ha gent que li agrada més portar el control mentalment, perquè a lo millor en la realitat no s'atrevissin a portar-lo, i hi ha gent que és al contrari, per exemple, a vegades la imaginació és més la capacitat de soltar-nos i la capacitat de veure-nos com ens agradaria veure en la realitat, però realment no mostrem, i és, pues...
Però no te pot arribar a frustrar una cosa així o el pensar algo així, no?
Pues depèn com ho enfoques. Si tu, per exemple, enfoques la fantasia com a que és el que t'agradaria però no ho aconseguisses, entonces te genera frustració. Si tu enfoques la fantasia com és algo que t'agradaria d'aconseguir i tens l'avantatge que si pots imaginar-lo, pots transformar-lo, entonces te pot servir com a font d'inspiració i tu d'ahí apoyar-te per a poder després recrear-la i viure-la com a tu t'agradaria. Des de depèn com jugues en les fantasies, te poden generar aquesta frustració o no, però realment ben viscudes i ben experimentades són una font de plaer.
Per tant, tot avantatges, no? Tindre fantasies.
De fet, alguns dels avantatges més característiques de les fantasies sexuals és que augmenten la nostra creativitat, eviten la rutina, que és el que comentàvem al principi, augmenten el desig, que això és fonamental, ofereixen alternatives al coit, perquè no tot és penetració, afavoreixen també l'autoconeixement sexual, tant a nivell individual com a nivell de parella, i augmenten aquesta vinculació a nivell íntim en l'altra persona. O sigui que avantatges en les fantasies en tenim unes quantes.
O sigui que tu recomanes com a professional que la gent deixi volar la imaginació i la fantasia.
Totalment, perquè és algo molt productiu, és algo molt positiu, que no fa mal a ningú i que realment si alguna d'elles vols portar a terme, si tu li ho comuniques a la teva parella i teniu aquest grau de comunicació i de complicitat entre els dos, fa que el repertori sexual pugui ser molt ampli.
Així és, doncs ens encanta parlar amb tu, Lara, i jo crec que als oients també els agrada, i per això, com sempre diem, anem a donar un correu electrònic per a que te facin les propostes o les suggerències o qualsevol consell que vulguin a través del correu.
Sí, el correu és lara.antiquino@gmail.com.
Moltíssimes gràcies una vegada més.
A vosaltres.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos. ¿Quieres empezar con buen pie el fin de semana? Ven a Cafetería Roma y disfruta los viernes de todas las marcas de cerveza a un euro. Además, degusta tus exquisitos platos combinados, tapas variadas. Si quieres algo diferente, Cafetería Roma, Avenida Río Ebro 2 de Villarreal.
Si vols ser milionari, anima't i vine a la loteria número 3 La Bona Sort. Més de 100 milions en premis. Guanya més en les nostres penyes. Compra i reserva ja la loteria de Nadal i el Niño amb l'obsequi de la impressió de les paperetes i més avantatges per als nostres clients. Loteria número 3 La Bona Sort. Conde Albai 6, junt al pàrquing de la plaça Major de Villarreal. O crida al 964 52 55 88.
Thank you.
Ens anem a apropar a aquesta cita urbana, musical i solidària que arriba amb un nou esdeveniment musical solidari, aquest mes per a Creu Roja. Així que tenim a un dels organitzadors d'aquesta cita, Jordi Moliner, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I avui vens acompanyat per l'artista que aquesta setmana serà el protagonista de l'actuació.
Sí, tenim ahí un artistazo, Ángel Belinchón, que, bueno, i el vam tindre l'any passat en una actuació en mes de febrer, crec que va ser, i va estar molt bé i hem tornat a comptar amb ell.
Doncs el saludem, Ángel, molt bon dia.
Bon dia.
En aquest cas ja repetidor, però suposem que han ganes, no?, d'oferir més música.
Sí, bueno, la otra vez me pilló un día un poco raro, llovió mucho, y bueno, ahora parece que va a ser mejor día, y mira, voy a quitar la espinita. Pero bueno, que siempre es un placer, la otra vez también estuvo muy bien.
Pues ahora hablamos un poco de lo que has previsto en esta actuación, pero Jordi, si et sembla, como siempre, comencé mirant la vista una setmana enrere. ¿Cómo anar la actuación de la setmana pasada?
Pues molt bé, la veritat. Els Dalton són com que ja garantia de bon concert, de bon rotllo, de bon ambient, i ahir en Somos Carne, que tenen una terrassa molt guai, pues va estar molt guai. També va estar la gent de Creu Roja, que mola que estan fent abans de cada concert una acció per conscienciar en la seva campanya contra la violència de gènere, i pues, això en global una altra vesprada també molt, molt xula.
Així que demà tornaran a estar, és la Taverna Milagros, no? La demà.
Sí, la Taverna Milagros, per si a algú no li sona, està al carrer Ermita, davant de l'estadi anteriorment conegut com el Madrigal.
Igual te calfa algú, però bueno.
Bueno, això, estadi de la ceràmica, me dona igual dir una que l'altra, però perquè mos entenguem.
I antigues pessetes, lo mismo, no?
Sí. Per això, per cert, que n'hi haurà una oferteta guai també per a la gent que estiga. Mos han dit que n'hi haurà tallador de pernil, uh-huh, i cerveses i pernil a bon preu, estarà xulo.
L'únic que igual li lleva protagonisme, Àngel, perquè quan veus un tallador de pernil és com si mai hagués menjat pernil i la gent és una bogeria, però bueno.
Pues sí, jo crec que se ho tindrà que currar, Àngel, però...
És com tenir un violinista, no? Sí. Es, no sé, tiene como... Tiene una gracia el corte...
Esto es parecido, ¿no?
Si me equivoco con la letra de algún tema va a ser por eso, ¿eh? Que yo también... O sea, tiene
el... Te irá el ojo al del jamón.
Es que es lo que hay, o sea, el protagonismo si se lo lleva él, bien ganado está, ¿eh? Que yo también... Si hay que parar alguna canción para hacer degustación, se para, ¿eh?
Para, lo que haga falta.
Sin problema.
En este caso, Ángel, estás bueno, presentando canciones con historia, canciones de artistas que así por nombre, puedes decir, pues no tienen nada que ver.
No, es bueno, es un poco un reflejo de mis gustos musicales. Uh-huh. A mí nunca me ha gustado cerrarme en una etiqueta, en un estilo único. Sí que me tira más el rock que otra cosa, pero bueno, el rock ya en sí es muy amplio, tiene un abanico de estilos muy amplio. Y sí, no es una cosa buscada, es simplemente pues porque bueno, son temas que vas haciendo tú en tu casa o que utilizas de ejercicios para ir aprendiendo y vaya, pues están bien. Entonces, bueno, muchos de ellos descubres que tienen una historia detrás muy interesante y se me ocurrió... hacer una pequeña recopilación de los que me gustan, de los que tienen algún significado propio, y los he metido ahí. Lo mismo te encuentras Muse que Triana, o yo qué sé, pues igual hago una de Rafael.
La sorpresa, ¿no?, puede estar ahí, es que igual después de una de Barón Rojo te aparece, yo qué sé, de Beatles, y es así.
Correcto, sí, sí. Sí, es que para mí Barón Rojo y Beatles no... No están muy, muy alejados tampoco, ¿no? Entra dentro del abanico del rock y Rafael ya sí que no, pero bueno. Pero si hay que meterlo, se mete sin ningún problema. Nino Bravo también. Sí, ya veremos, porque luego también, dependiendo de cómo vea el ambiente, tengo un repertorio muy extenso y no lo tengo decidido. Tengo una idea de cómo voy a empezar, pero bueno, según cómo vea, pues yo qué sé, si toco una de Barón Rojo y a la gente le ha entusiasmado, pues me tiro por ahí. Si toco Triana y a la gente le ha gustado, pues tiro por ahí.
Y en estas historias, ¿no?, que dices que detrás de las canciones buscas alguna característica común, o cada uno puede tener una historia también que no tenga mucho que ver, pero tiene, ¿no?, una historia.
Claro, son canciones que, pues que resulten curiosas, ¿no?, que tengan una historia curiosa o que sea algo que no, la gente no conoce, no tiene por qué conocer. Por ejemplo, hay una canción de... Manic Street Preachers, que se llama If You Tolerate This, Your Children Will Be Next, que es una canción que yo personalmente conocía, me gustaba mucho, me encantaba el grupo, y luego descubrí la historia que hay detrás, que tiene mucho que ver con nosotros, que es el título de la canción es un lema del bando republicano de la Guerra Civil Española, que empapelaron el Reino Unido intentando reclutar brigadistas internacionales. Y había un cartel que era muy impactante, donde había una niña con aviones bombarderos de fondo y esa frase: si consientes que esto ocurra, tus hijos serán los siguientes, ¿no? Había que parar el fascismo y eso. Y Manic Street Preachers, un grupo británico, hacen una canción de eso. Y nosotros aquí ni nos enteramos.
No, porque quizás sí que sonó, ¿no? Ya hace unos años que Manic Street Preachers dejaron de sonar, pero claro, no lo entiendes, que puede ser que el inglés ya directamente no lo entiendas, o pasas de lo que hay detrás.
No, y aunque lo entiendas, no tienes por qué saber de dónde viene esa frase, ¿no? Que es una frase muy buena, yo creo. No tienes por qué saberlo. Yo no lo sabía. A mí esa canción me gustaba cuando salió. Me acuerdo que pensaba, menudo temazo, tal. Y fue luego, ya con el tiempo, cuando descubrí de casualidad, viendo un documental de la Guerra Civil, y dije, ay, ¿qué pasaba aquí?
¿Cómo hemos llegado a ellos, no?
Claro, y digo, pero qué tío, si saben más de la historia de mi país que yo. Y eso, pues ese tipo de historias, ¿no? Esa canción tiene esa historia concreta y luego hay otras que tienen otras.
Uh-huh. Y creo que también alguna canción del grupo en el que estabas, ¿no? Estará, ¿o no?
Ya veremos. De Dry River, lo que pasa es que, claro, es muy difícil hacer las canciones de Dry River son muy complejas, tienen mucha instrumentación. Y claro, soy yo con mi guitarrica. Aparte, yo soy no soy el guitarrista de Dry River, entonces me sé tres, no te creas.
Bueno, pero ya está bien. Si eras el cantante, ¿no? Ya sabes la guitarra.
Sí, puede que caiga alguna. También depende del público. Uh-huh. Si entre el público hay gente que conoce el grupo y quiere que cante alguna, pues hombre, yo encantado de la vida.
De las tres que te sabes.
Eso sí tiene que ser, que no me pidan Rosas y Gaviotas, que es un tema de 13 minutos.
Y ya se te ocupa media actuación casi.
Claro, con 7 minutos de solos de guitarra, pues ya me contarás cómo lo hago yo con la guitarra acústica, ¿no? Uh-huh.
Y todos estos temas que pueden sonar, ¿no? Has comentado que aún no está cerrado el repertorio. Con tu esencia, ¿cómo suena, ¿no? La gente, pues, ¿cómo encontrará estas versiones con el sello Ángel?
Hago, digamos, tres formatos de canción. Uno es el más sencillo, que es la guitarra y la voz, simplemente. Acústico, por ejemplo, hago un tema de Barricada con guitarra acústica y voz. Y es un poco como, la gente me suele decir, ¿pero esto es de Barricada? ¿Cómo puede? Claro, no lo parece, esto suena bonito. Barricada no debería sonar bonito, debería sonar agresivo y canalla, ¿no? Y luego hago otra manera de hacer las canciones, es con una base. Tampoco he decidido si mañana voy a hacer alguna así, pero seguramente sí. Pongo una base, ¿no? Y es una especie de karaoke con voz y guitarra. Va sonando una base que me he hecho yo de las canciones, en una versión. Y luego hay una tercera forma que es con el looper. Un looper, no sé si sabes lo que es.
Me suena, pero no.
Bueno, grabas una frase, ¿no? Por ejemplo, hago un poco de beatbox. Voy a probar a hacer beatbox. No se me da muy bien, pero bueno. Pues grabo una frase y... Y eso se repite. Se graba y entonces encima vas grabando capas y grabas y a lo mejor canciones que son siempre los mismos acordes, que las hay muy buenas, como Wicked Game, por ejemplo, son siempre los mismos acordes. Pues te grabas tu base, y luego encima puedes hacer a lo mejor un pequeño solo de guitarra, cantar la canción y, bien, es otra manera de hacer las canciones, ¿no?
Sé que al menos dos de tres intentarás que estén representadas.
Casi seguro las tres, porque sí, porque es que mola. Las bases también mola. Uh-huh. ¿No? Y así es un poco más entretenido, porque ver a un tío con su guitarra todo el rato, una hora y media dándote la murga con los temas que a él le molan, pues es un poco... Yo a veces lo pienso y digo, madre mía, ¿no les estaré dando un poco el coñazo a esta gente? Y entonces así es más variado, ¿no? Con guitarra unas, otras con base y otras con el looper.
Así que una horeta y mitja, más o menos, actuación.
Sí, eso más o menos. Bueno, como digo, Ángel, también se calibra depende del público. Si el público está animado, pues igual allarguem o sí. Pero bueno, está anunciada el 6 de mitja. Suelen comenzar siempre en una miqueta de retard. Més les circunstàncies són les que te diuen lo que te queda durant l'actuació.
Igual és el pernil. Mentre que hi hagi pernil, hi haurà actuació. Igual.
Muy bien.
Pot ser, i també, com sempre, comentar que, a banda d'estar Creu Roja, també els més peques tindran el seu espai.
Per suposat, sempre estan per allí el taller de Baobab, perquè sí que s'ho passen bé i si pot ser que depenguen una miqueta també.
Això és la cita d'aquesta setmana. I Àngel, no sabem si a part d'esta actuació ja tens en el calendari alguna més. Hace unas semanas, creo, ¿no? Habéis publicado que estuvo en Madrid con Asfalto, ya estuviste con ellos también hace un tiempo. No sabemos si tienes alguna cosa más prevista.
Bueno, tengo... Tengo una vida musical bastante activa, no me puedo quejar, está bien. Además, son años buenos de juventud, más o menos.
¿Quién se lleva, no? ¿Se puede llevar?
Claro, juventud tardía. Juventud que solo la ves tú, ¿sabes? Para los demás, ¿no? Pero bueno. Y sí, bueno, aparte también actúo de vez en cuando con Jordi, en un dúo maravilloso que tenemos, que ahora mismo tiene un nombre que no es el que tenía antes, pero bueno, que es gran músico y mejor persona. También tenemos otro que es Plantadeta y Sentadillo, que es más para todos los públicos. Básicamente es lo mismo, pero sin tacos.
Sí. Más light, ¿no? Es la versión light.
La versión light y con una camiseta.
Sí, y un sombrero.
Y un sombrero,
sí.
¿Pero cuántos grupos podéis llegar a tener? Bueno, Jordi, bueno, no sé. ¿Tú has fet compte de quants tens?
Sí, cinc. Sí, si considerem això que són dos diferents, serien cinc, però...
I no barregeu les cançons d'un salsa? Bueno, en este cas, però que igual se te lien.
Sí, de fet, moltes voltes estem fent un concert de gran músico i mejor persona i fiquem una cançó de l'altre projecte o al revés.
Sí,
sí,
¿no?
Sí.
Sí, yo de hecho de las que voy a tocar, hay algunas que las toco con él, Madness, The Muse o Días de Escuela, de Asfalto, bueno, un montón, de hecho, siempre, aparte en el repertorio siempre ponemos... Pues Madness de Muse, y siempre le digo a Jordi, ya veremos la que hago. Porque depende, ¿no? Pues si te pilla por la mañana, la voz no está muy caliente, está ahí tal. Y hay canciones que son más difíciles, pues a lo mejor hago una más fácil. Y así. Sí, sí. Pero Jordi tiene un montón de proyectos, yo también, vale, no me puedo quejar.
Pasa que el tío lo que tiene es un proyecto muy gordo, que es Dry River. Dry River es un grupazo que... una música molt, molt, molt treballada. I que requereix molt de temps i molta més explicació.
Uh-huh. No lleves mèrit, que tu també tindràs el teu.
Sí, però ja et dic, soc més... jo quan penso en el seu grup, en Dry River, veig com una mola inabarcable de tota la feina que hi ha darrere d'aquests temes i tots els músics que tenen, que són tots gent estupendíssima. Uh-huh. I la veritat que val per tres, aquest grup, se pot dir, quasi.
Bueno, de esfuerzo ja te digo yo que sí. És una barbaridad, es el proyecto grande. Todo lo demás son satélites que están bien, que te mantienen en forma, activo y bueno, y te dan salida también porque te puedes frustrar. Si dedicas toda tu energía, tu creatividad y tu todo musical a un único proyecto, eso te puede quemar, sí, porque no le das salida a otras cosas, ¿no? Estás ahí siempre con las cosas del grupo, ¿no? Y dices, ay, pues que a mí me apetece cantar Silvio Rodríguez, ¿no? Pues no puedes, no cantas, si tu grupo no puedes.
Y así estás dando actuaciones y girando, así que creo que, como has comentado, vienes con la guitarra y nos vas a ofrecer una pincelada de lo que sonará en esta sesión.
Ahora mismo, en tiempo real, voy a decidir a ver qué canción hago. Pero bueno, pues una saldrá, otra es buena.
Te dejamos unos segunditos para que te prepares. Y mientras, Jordi, muchísimas gracias como siempre. La propera semana, mes.
Gracias a vosotros.
También Ángel, también un placer haberte conocido y, bueno, y escuchar tu música.
Bueno, igualmente, muchísimas gracias.
Vamos a dar un segundo y de seguida Ángel les prepara.
Cada noche en mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo, niña, por ti. Na 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 na, na 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 na, cada noche en mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que vives para mí, como yo vivo, niña, por ti.
Centro de Hipnosis en Villarreal. La hipnosis te ayuda a dejar de fumar, te resta la ansiedad con la comida, la depresión y mucho más. Déjate ayudar con hipnosis y otras técnicas naturales. Cura y Sana, Avenida Francisco Tárrega 44, Entresuelo, Villarreal.
I nosaltres en aquesta recta final de programa anem a presentar-te la Unió Musical La Lira, perquè tenen una actuació molt interessant que volem que vos conten, a pesar de que han ficat ja en penja del cartell d'entrades esgotades. Juanjo Peláez, molt bon dia.
Bon dia a tots.
I també Enric Portales, bon dia.
Bon dia.
Doncs sí, entrades esgotades, això ja és tot un mèrit, no?
Sí, la veritat és que sí, mos pesa, no? Per a la gent que no havia pogut obtindre'n, però mira, la veritat és que sí.
Bueno, i en què consisteix aquesta actuació, aquest concert?
Doncs és en un... Hem agafat un fil conductor, que és el segle XIX parisenc, i desgranem tres episodis, no?, del que és la història del segle XIX a França, que s'han centrat en la ciutat de París, que van des de la Revolució Francesa fins a finals del segle XIX, en la consagració de la ciutat de París, diríem, com a centre o com a capital universal de les arts.
I quanta gent estareu ahí dalt de l'escenari?
77-78 músics dalt de l'escenari. Com?
Organització, no? Sobretot.
No, sí, cabem.
Heu assajat, imagine, que allí hi ha? O...
Sí, portem tota la setmana assajant allí. Vam començar a muntar dimarts per la nit, vam fer el primer assaig. A nit vam tindre un altre assaig i esta nit tenim l'últim, el general, que és una prova de concert, considerem.
Per què heu apostat per l'estil parisenc?
Tot venia arrel d'una peça que vam triar, que anava, en veritat anava, se centrava en determinades determinats barris, no? de París i de la cultura que havia desenvolupat en cada un d'aquests barris, i vam decidir extendre el programa, no? a tot el que seria pues, en què estaria relacionat o contextualitzat, no? la història del desenvolupament d'aquestes parts de la ciutat de París, i vam arribar a emplenar, pues, tot el que seria el segle XIX, no? És una mena de, diguem que forma part del treball de recerca, no? I d'investigació del repertori, no? Que te vas trobant unes voltes casualment, unes altres pues, d'una manera forçosa, no? Perquè si indagues molt sobre un tema, pues, al final vas trobant, vas rascant i vas traient, no? Però n'hi ha voltes que te les trobes pues, de manera casual, com fora vas indagant una branca per ací i per allà, te conduís a algunes d'elles a xicotetes joies del repertori, no? que les interpretarem en este concert.
Que llàstima, n'hi haurà gent que estarà dient ja, m'haguera agradat anar. No passa res, ja tindran una altra ocasió. És a les 7:30 a l'Auditori Músic Rafael Beltrán, que sàpiguen això, pues que a la pròxima, que s'han d'enterar una miqueta abans, eh? Intentarem comunicar-ho abans per a que tota la gent s'enteri.
Sí, de normal no tenim més d'una setmana per a aconseguir les entrades, és a dir, se fiquen a disposició del públic el dilluns anterior al dia del concert, no? Durant aquesta setmana, no? Del concert. I l'únic és que, pues, que la gent que vulgui anar que vagi el més prompt possible, no? Si és possible el primer dia a primera hora, clar.
Clar. Bueno, tot això, totes aquestes actuacions i activitats que s'estan fent són evidentment perquè Santa Cecília s'ha de celebrar, que és la patrona dels músics, i el diumenge també estareu ahí, també estareu en aquesta celebració que se fa des de l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, tenim tot l'acte, o sigui, el motiu pel qual tot el mes de novembre és un mes musical, que és l'acte de la patrona, que és diumenge. Farem el cercavila des de la plaça de l'Ajuntament fins a l'església de Sant Pasqual, junt amb el Trull i acompanyats per altres associacions musicals que també volen participar d'aquest dia.
És un dia bonico, no? És un dia diferent, perquè vos junteu tots. Això no,
sí,
no és habitual.
A nivell... Sí, a nivell global, no? De totes les associacions musicals del poble, doncs sí, és un dia que disfrutem col·lectivament, i després diríem que hi ha, pues, cada associació en concret, en particular, no? Pues també ho viu, no? En aquesta alegria. I després, com comentàvem, pues aprofitem també per a fer de tot este context, no? Fer de tot este tipus de festivitat una excusa com per a englobar a la totalitat de l'associació, enfortir més els llaços que els unís, no? A través de, pues, determinats tipus d'activitats que fem al transcurs de tot el mes de novembre, que ja hem descrit, recordo, en entrevistes anteriors.
Bé, doncs parlarem d'aquestes actuacions i d'aquestes activitats que s'han preparat, parlarem la setmana que ve, no?
Ens tornarem a sentir la setmana que ve.
Molt bé, doncs Enric, Juanjo, gràcies.
A vosaltres.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres fem la última de les pauses i ens acomiadem de seguideta per a donar-nos pas als nostres companys d'esports.
Desitges que el gran dia siga perfecte? Visita la Fira de Bodes i Comunions els dies 10 i 19 de novembre a l'Espai Jove de Vila-real. Trobaràs tot el necessari per a que aquest dia siga únic i especial. Save the date! Fira de Bodes i Comunions. Organitza UCOBI, col·labora Regidoria d'Economia de l'Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança en comerç. En novembre arriben les 8enes jornades gastronòmiques Mengem a Vila-real, Olla de la Plana. Durant tot el mes, una quinzena d'establiments t'ofereixen menús complets amb l'olla com a plat protagonista. Més informació a mengem.vila-real.des o al Facebook Jornades Gastronòmiques, Regidoria d'Economia, Ajuntament de Vila-real. Vila-real avança.
¿Aburrido de tu look? Ven a marcar estilo en Barber Oscar Mena. Corte de pelos personalizado desde 11.50. Afeitados, new school y old school. Y mucho más servicios. Ven a marcar el auténtico estilo en Barber Oscar Mena. Calle Borriol 71, Vila-real. Teléfono 659-41-8690.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli sortit de l'os de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. A més, tenim vins, fiambres i embotits per a donar-li sabor al teu Nadal. Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, carrer Comunió 18, de Vila-real.
Llega a Villarreal el Hollywood Motor Show. 90 minutos de tensión y acción al estilo Hollywood con coches, motos, quads, tractores y los auténticos monster track de las competiciones americanas que realizarán saltos espectaculares. Sábado 5 de la tarde y domingo 12:30 de la mañana y 5 de la tarde junto al Carrefour de Villarreal. Más información en nuestro Facebook Hollywood Motor Show. Los auténticos.
¿Te imaginas un centro de compras con marcas como Armani, Moschino, Guess, Valentino? Hasta el 90% de descuento en calzado, ropa y complementos. Ahora es realidad. Ahora es F&S Factory. De lunes a sábado, de 10 de la mañana a 9 de la noche, ininterrumpidamente. Cada día con prendas diferentes para los amantes de la moda. F&S Factory, tu centro de compras en Carretera Nacional 340, número 12, Alquerías del Niño Perdido.
I nosaltres estem a punt d'arribar a les dues de la vesprada, ja saben, temps per a l'actualitat esportiva amb els nostres companys Javi Mata i Mònica Benavent. Nosaltres ens acomiadem fins dilluns. Que passen un molt bon cap de setmana. Adeu!
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber ho podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris. Futbol a Ràdio Vila-real. Diumenge a partir de les 8 i quart de la vesprada, Atlètic Vila-real Club de Futbol. Retransmissió del partit i tots els protagonistes al finalitzar l'encontre. Partit patrocinat per Abordo, Agromaestrat, Automoción Cano, Azares, Bar Restaurante Madrigal, Brosses, Canem, Canos Impresors, Carnisseria Juan Bou, Catering Ester, Centro Conductores i Cazadores Vila-real.